comença el Quet i Jugues amb Adrià Soldevila. El programa d'esports on t'ho expliquem tot a SER Catalunya.
Levanta el Barça al Fiero de Lleida. La 15ª Supercopa de España.
Anticipa Koundé de la mitja lluna, la triba Koundé. Gol, gol, gol!
Al Fiero de la Cartuja. La levanta el Barça de Hansi Flick.
Aixeca la copa, confeti, focs artificials.
Con esa liga que ara levanta Rafinha, el capità del cielo. Con esa copa, con esa supercopa.
Què t'hi jugues? Amb Adrià Soldevila.
Bon dia, benvinguts al Què t'hi jugues. Tenim una de les grans notícies de l'any. I una de les grans notícies dels últims 5 anys, també. Molt positives per Catalunya. La Ryder Cup de golf la tindrem a casa. La tindrem a casa el 2031. Serà el PGA de Caldes de Malavella, el Camiral, el que abans es coneixia com a PGA Catalunya. Europa contra els Estats Units, una de les competicions més prestigioses i més atractives de golf a nivell mundial. La tindrem aquí, a un dels millors recintes golfístics de Catalunya, el PGA de Caldes de Malavella. És una gran notícia, en parlarem i molt, sobretot durant els propers dies, però abans, una gran pregunta que s'ha de resoldre. On es jugarà el trofeu Joan Gamper? Comencem.
Que t'hi jugues al migdia, és la nostra sintonia. L'esport sona diferent, amb la força de la gent, el sí que saps que la lia. SER Catalunya t'activa, informació i alegria. La ràdio és un referent, és el nostre sentiment, la nostra forma de vida.
Avui el Barça prendrà la decisió d'on juga el trofeu Joan Gamper, però no pot decidir jugar-lo al Camp Nou unilateralment perquè per temps, per terminis, ja no hi arriba, ja no depèn del club. No té la paella pel mànec el Barça en aquest sentit. En les últimes setmanes ja ho hem anat explicant. El Barça no acabava les obres de primera fase, que és primera i segona graderia, la primera fase que havia pactat amb l'Ajuntament, i tenia molt difícil aconseguir la llicència de primera ocupació. Sobretot per encabir-hi 62.000 persones, 62.000 espectadors. I sobretot per fer passar aquests 62.000 espectadors per sota de l'estructura de tercera graderia. Perquè per accedir a primera i segona has de passar per sota d'una estructura gegant de ferro, principalment. Doncs tot plegat és un problema d'accessos, de seguretat. També perquè no està del tot acabat. Però sobretot és el tema d'aquest accés. Passar per sota de la tercera graderia, que és una estructura molt gran, molt gran, molt gran, molt gran, enorme, de ferro. El Barça ha tingut la intenció, i també ho vam explicar, d'obrir el camp per zones. Només la tribuna i el gol sud, deixar de banda lateral i gol nord, posar-hi només 30.000 espectadors. Però aquestes gestions també s'havien de fer amb l'Ajuntament i no s'han fet. El club havia de demanar una modificació de la llicència d'activitats, que es va demanar per 60.000 espectadors i se li va concedir, però aquesta modificació per 30.000 no la va demanar. La idea de jugar davant 30.000 espectadors, el Barça mateix tampoc l'havia activat. No ho havia posat en marxa. El Barça ja fa dies que assumia, ho vam explicar ahir també, assumia que els temps li corrien molt en contra per demanar aquesta llicència de primera ocupació, que és la que et permet obrir l'estadi i fer-hi partits i posar-hi gent. I avui doncs prendrà la decisió definitiva, però en 20 dies és molt i molt i molt difícil, per no dir impossible, que et concedeixin una llicència de primera ocupació, perquè hi ha uns passos que s'han de complir. Uns passos que passen, en primer lloc, perquè el club certifiqui que ha acabat l'obra de primera fase. No tota l'obra sencera, evidentment, que això trigarà encara un parell d'anys més. Que certifiqui final d'obra d'aquesta primera i segona graderia. Després que canviï un certificat que es diu ECA, que són uns controls de qualitat que ha de passar el club també. Tercer, que els inspectors de l'Ajuntament vagin a l'estadi i inspeccionin l'estadi. Per tant, aquesta inspecció municipal de l'estadi, que es produeixi aquesta inspecció. En quart lloc, que hi hagi uns informes i uns protocols fets per Protecció Civil, per bombers i pels tècnics de l'Ajuntament, evidentment, que són els que aniran a fer aquesta inspecció. I al final, doncs, es dona la llicència. Però això no dura 20 dies. Això ja ens van dir, reiterades vegades, que dura entre 5 i 6 mesos. En el cas del Barça, evidentment anirem un pèl més ràpid, però no estem parlant de 20 dies. És bastant i bastant més, amb la qual cosa d'aquí al Gamper queda bastant poc. Ara mateix l'Ajuntament està simplement esperant que el Barça li entregui la documentació de final d'obra i a partir d'aquí activar-se tot per concedir la llicència de primera ocupació, que veurem si arriba pel cap de setmana del 13-14 de setembre, que és el primer partit de Lliga que vol jugar el Barça a l'estadi. Els primers tres partits es jugaran a fora, el quart, la quarta jornada, serà teòricament el primer partit que es jugaria al Camp Nou, si tot va bé. Però de tot plegat, és que hi ha coses que no s'entenen. El vídeo, per exemple, no s'entén. El vídeo, aquesta pressa per anunciar la tornada sense tenir clar que pots fer-ho, que pots tornar a l'estadi, no s'entén. I dic no tenir clar per no dir que tenien claríssim que no hi arribaven, perquè és que ho tenien claríssim que no hi arribaven. Vista en perspectiva, tampoc s'entén, i encara menys, que s'insistís tant per tornar al novembre del 2024. És que s'ha passat del novembre del 2024 al setembre del 2025. I ja ho veurem, això. Ja ho veurem si és setembre del 2025. Gairebé un any de diferència entre una data i l'altra, mentre des del club ens venien que tot era imminent, que tornaven al novembre del 24. Va passar del novembre del 24 a finals d'any del 24, després de finals d'any al gener, després al febrer, després al maig. El febrer, de fet, si recordem, ens van dir, es va fer un comunicat fins i tot dient que el Barça deia que no tornava a l'estadi per la normativa de la UEFA, perquè la UEFA impedia jugar en dos camps diferents la fase de grups. I això ja vam explicar aquí que no és ben bé així, que la norma existeix, sí, és veritat, però la UEFA és flexible si vols tornar a casa. És flexible, no t'accepta que canviïs de camp per motius d'aforament o perquè et vingui de gust anar a jugar a un altre lloc, però si tu li dius, escolta, UEFA, que torno a casa meva, és el meu estadi, he estat jugant fora i ara torno al meu estadi, la UEFA això t'ho accepta, tio, d'acord, evidentment, si tornes a casa, doncs tornes a casa. I t'ho accepten, i t'ho accepten fer-ho a qualsevol moment de la temporada. I a partir d'aquí, doncs, és el que hem anat dient, el clàssic de l'11 de maig, després que es disputaria un partit abans d'acabar la temporada, això ho va dir precisament Joan Centelles, responsable de l'Espai Barça, ho va dir públicament, oficialment, i ara diu el Gamper, i no s'ha complert res, res de res. Cap d'aquestes opcions s'ha complert, cap de les dates que s'han anat fent públiques o que des del club han anat transmetent els mitjans s'ha complert. Ho analitzem tot plegat ara mateix amb un alt càrrec de la construcció a Catalunya que ja ens va dir el desembre passat això.
Passo cada dia per allà, però per lo que veig, amb prou feines es podria jugar al Gamper al Barça.
Amb prou feines es podria jugar al Gamper, va dir. I amb prou feines jugar al Gamper ho va dir Lluís Moreno, president de la Cambra de Contractistes d'Obra de Catalunya. Què tal, Lluís?
Hola, bon dia. Gràcies per invitar-me.
Ens ho va dir el desembre i ho tenia molt clar.
Sí, perquè les obres tenen un temps i les obres no només és construir-les, sinó és rebre-les i adaptar-les al servei que volen fer aquestes obres. I, evidentment, tot això té uns temps. És uns temps que fa molts anys que coneixem aquests temps dels constructors i qualsevol cosa que sigui marxar d'aquests temps de molt és fer volar coloms. I, per tant, era molt fàcil fer aquesta previsió.
Era molt fàcil fer aquesta previsió. I per què no la va fer el Barça? Per què creu que no la va fer?
Doncs no sé, potser perquè no són constructors, no sé, però en certa manera el Barça tindrà els seus arguments de per què no fa aquestes previsions. Suposo que ha fet una previsió financera a llarg termini molt, molt valenta i, evidentment, aquestes previsions financeres tenen a veure amb la posada en marxa de l'estadi el més aviat possible.
En vam parlar al desembre i ens va dir això, que el Gamper amb prou feines i que aquesta previsió, doncs, ja vostè la veia així, però clar, no hem parlat més des del desembre fins aquí. Quan veia que el club anava dient gener, febrer, abril, maig, vostè què pensava?
Doncs jo crec que segueix sent la seva estratègia. El Barça sabem que és una empresa que té un equip de comunicació molt bona, que ells sabran què han de dir quan ho han de dir. El problema és que sigui la realitat el que volen dir o sigui només un desig. A partir d'aquí, jo sóc barcelonista i no em puc ficar o no em vull ficar amb coses que sigui de dintre de casa d'ells, no? Jo l'únic que dic és que, ja ho vaig dir el desembre del 22, que seria impossible d'entregar el camp al 60% de l'aforament al novembre del 24, estem a juliol del 25 i encara no es pot fer això, amb vistes de que el Gamper no es podrà jugar, almenys en públic, Es podria jugar sense públic, perquè la gespa està preparada. Però,
no, no,
però...
ara la canvien, eh?
Oh, pues,
ara la canvien, la gespa.
Si la canvien, tampoc es podrà jugar. A mi el que em preocupa no és el Gamper. A mi ara el que em preocupa és el 14 de setembre, perquè estem a 18 de juliol. Jo crec que si avui estigués totalment llest perquè entressin els inspectors per donar la llicència, avui potser ja no arribem al 14 de setembre, tenint un mes d'agost pel mig, no arribem a allò que et deia jo, normalment es necessita entre 5 i 6 mesos per obtenir una licència de primera ocupació, una licència d'activitat en un lloc que, a més, té un tema de tant d'evacuació de la gent que hi entra com d'introducció d'aquestes 62.000 persones. No, poca broma, el que ha de firmar l'autorització de que això pugui ser se la juga molt i, per tant, no ho fa d'avui per demà.
Clar, perquè això que es diu que l'Ajuntament doncs li farà un favor al Barça, anirà més ràpid, la cosa s'accelerarà moltíssim. L'Ajuntament fa favors, poder per velocitat sí, però si la cosa no està llesta no pot fer res, no se la jugarà.
Jo crec que l'Ajuntament doncs, potser políticament pot dir que farà un favor, no ho crec, però els tècnics han d'estar molt convençuts de que es pot entrar amb unes certes garanties, que mai pot ser el 100%, però unes certes garanties de que no passi res, de que no caigui un cargol de l'estructura metàl·lica aquesta que deies, perquè no està acabada. L'estructura metàl·lica, un cop estigui acabada, no hi ha cap problema. El problema és que està en construcció. I fer passar 60.000 persones a sota d'una obra que està en construcció, que hi ha materials sols, que ja no està acabat, no està repassat, no està apretat, per dir alguna cosa, doncs és molt difícil. I aleshores, per molt que els polítics de l'Ajuntament puguin tenir ganes de afavorir el Barça amb aquest propòsit, perquè és un interès de ciutat i em sembla molt bé, és molt legítim, cuidado, perquè han de fer firmar els seus funcionaris, els seus especialistes en atorgar llicències, que tot està correcte. I els funcionaris no firmaran que tot està correcte, almenys si no tenen l'obra acabada i la poden inspeccionar per tots els cantons. I avui no està acabada. No està per passar revista, per dir alguna
cosa. Per tant, vostè pateix també que arribi el 14 de setembre.
Oh, i tant. Sí, aviam, algun dia s'acabarà això. Però cada vegada... O sigui, fins que no estigui totalment preparat a l'estadi per passar revista, no començarà la revista. I la revista, jo et dic que normalment dura 5 o 6 mesos. Ells ho poden fer amb 2.5 o 2, potser sí, però ha de ser molt, molt infal·lible. Però és que menys de 2 és que és... És a dir, no és d'avui per demà, en sèrio. Encara que sigui la prioritat més essencial del país, és a dir, que ens hi juguéssim tots la vida, no es podria fer en menys de 2 mesos. O sigui que bueno, jo crec que el Barça podrà aconseguir passar la revista el més ràpid possible, és a dir, que sempre el seu expedient estigui a dalt de tots els expedients que s'han de fer, que no només és el Barça, que hi ha un munt de peticions de llicències d'ocupació i d'activitat, però és que tot té un límit, tot té un temps.
Amb l'experiència que té, no sé com porta sent president de la Cambra de Contractistes, i a més suposo que deu portar molts més anys també de construcció de ser president de la Cambra de Contractistes. Quantes vegades ha vist, o és habitual veure els responsables d'una obra dient cada 2 mesos que aquesta obra ja està a punt per obrir-se? O no? O sí que és habitual, es va veient o no es va veient? Que...
Però és que si ho digués al cap d'obra, pregunteu-li al cap d'obra, és a dir, el que té l'obra al cap, si podrà entrar al Barça, als espectadors, a quin dia podrà entrar. Li esteu preguntant al cap de comunicació del Barça. Jo crec que són dos criteris diferents. El cap d'obra de la constructora que està fent el Barça té l'obra al cap, és un tècnic i és pragmàtic i segurament, bueno, sí que el Barça li pot dir tu no diguis res perquè has firmat un acord de confidencialitat i per tant no ho pots dir. Per tant et dirà, no ho puc dir.
No, però és que això ho han anat dient públicament el Joan Centella, responsable de l'Espai Barça, ho ha dit la vicepresidenta Elena Fort, es va fer el vídeo del Gamper. Per cert, el vídeo, quan el va veure, què va pensar?
Bé, vaig dir, mira, tant de bo, tant de bo. O sigui, jo sóc barcelonista i a mi m'agradaria que el Gamper, que a més és la festa major del Barça, es pugui jugar. També m'hagués agradat que el 125è aniversari del Barça es pugui jugar al Camp Nou, també. Però és que hi ha uns temes que són de realitat i el que no entenc és com podem anar marejant el tema i sobretot marejant el soci amb les seves expectatives. Pot ser que hi hagi gent que hagi canviat les vacances perquè el Barça li havia dit que jugaria al Camper el dia 10 d'agost. Amb això no tenen en compte potser a tothom, no? S'hauria de ser una mica realistes i pragmàtics i aleshores pues, segurament aniríem més bé. Però si el Barça creu que no anirà més bé no sent tan pragmàtic, doncs ells prenen la decisió. És legítim, és una empresa privada i fa el que creu que és convenient per als seus interessos.
Aquests temps, també vostè que ho coneix, aquests tempos que està duent l'IMAX, són els tempos que més o menys ja intuïen les altres constructores quan van presentar-se pel concurs de licitació de l'obra, no?
Efectivament, les altres concurrents en aquesta licitació privada, que és un tema privat.
Sí, sí. Vull dir que aleshores hauria pogut triar qualsevol constructora sense cap concurs.
Pot canviar també les condicions unilateralment. Exacte, podria haver adjudicat a qui volgués, no? Però que, en qualsevol cas, els constructors, que n'hi ha 8 que són socis de la Cambra de Contractistes, i que m'han explicat tot el procés i tota la despesa que han fet per millorar el projecte, inclús de cara a fer més atractiu pues, el valor de la construcció del camp i tal, i s'hi van estar molts anys, primer amb l'equip del Bartomeu i finalment amb l'equip actual del president Laporta, m'han explicat que sí que ells es van comprometre a que al setembre del 25 podria estar al camp del Barça per un aforament del 60%, és a dir, les 62.000 persones aquestes, sí. I això sí que s'hi van comprometre i ho van fer per escrit i sota la penalització possible que fos de no complir això. Si a partir d'aquí l'adjudicatari del camp no complirà aquest setembre del 25 aquestes condicions, doncs potser sí que això doncs, hauria de tenir repercussions, perquè aleshores s'està inclús enganyant el Barça, amb l'expectativa de que el Barça va ser qui va contractar en aquesta empresa. Però, vamos, sempre hi ha excuses, hi ha arguments, hi ha coses, s'han retrasat. Hi ha hagut retards per temes d'evacuació de materials, per tema d'introducció de materials, per tema d'horaris de treballs, tot i que em sembla que actualment està vigent poder treballar les 24 hores.
Sí, encara sí.
No crec que ningú pugui dir que no hagi posat facilitats, però sí que està clar que el setembre del 25 tota la concurrència que hagués optat a construir el camp del Barça deia que sí que es comprometia amb entregar el camp almenys el 60% de l'aforament. Mm. Inclús algunes deien que, a més, amb la coberta molt més avançada del que està ara, que és zero.
Sí, sí. Per tant, l'IMAC, que deia que tornarien el novembre del 24, complint ara mateix doncs, els terminis de les altres constructores que van licitar. Això, no sé si a vostè li molesta que, per exemple, l'IMAC estigui fent doncs, aquests terminis i no se li hagi aplicat una penalització, com es deia que se li aplicaria una penalització per retards.
Bueno, jo no sé si se li ha aplicat o no, perquè això, com que és un contracte íntim entre el Barça i l'IMAC, no podem saber quins són els intríngulis. Creiem que no s'ha aplicat. Si jo fos l'IMEC, o com si fos FCC i fos adjudicatari, des del minut zero hagués posat una persona amb un bon sou per buscar arguments per donar culpes al Barça de perquè no compleixo jo la puntualitat amb el termini. Segurament hi ha discussió, hi ha arguments, i que de moment els arguments van a favor de que la constructora pot atribuir a que el seu retardament doncs sigui culpa del seu client, que és el Barça. A partir d'aquí és un joc. I també et podria dir que és possible que les empreses assentades a Catalunya des de fa molts anys i expertes no se'ls hi permet algunes coses que potser empreses venint de fora potser se'ls hi permeten.
Com per exemple?
No ho sé. Com per exemple, fer més evacuació de la que toca...
Què vol dir fer més evacuació?
O no penalitzar-los, en certa manera. És a dir, que es van retrasar una mica amb treure tot el material que havien demolit d'allò i això impedia començar a fer cimentacions i tot això. Sempre són petits retardaments. T'ho dic perquè les empreses catalanes que se'n van a fora, a vegades pensen que amb ells se'ls hi permet fer alguna cosa més que les pròpies empreses que són autòctones. Per exemple, Ferrovial igual ha fet millors coses a Holanda que les pròpies empreses holandeses,
ja,
no?
Entenc, sí.
Per un exemple, no? Però, bueno, això, al final, són conjectures que no vull amb això entrar en cap polèmica, eh? Però bueno... El fet és que les empreses sèries, que eren 8 empreses, amb reconegut haver fet estadis de la dimensió del camp del Barça, com pot ser el Metropolitano, el camp de l'Espanyol, etcètera, etcètera, i d'haver fet obres a Europa, que això també era un altre dels requisits, aquestes empreses deien que sí que es comprometien al setembre del 25 a obrir amb el 60% de l'aforament i amb totes les llicències, evidentment. Això vol dir que ells pensaven que 3 o 4 o 5 mesos abans haurien acabat les obres perquè poguessin tenir aquesta llicència al setembre. I a partir d'aquí, no sé, és un contracte privat i entre el Barça i l'empresa constructora. També l'empresa constructora va dir que faria una unió temporal d'empreses amb una empresa catalana i una madrilenya i al final i li van adjudicar dient això i quan va firmar el contracte només va firmar l'empresa constructora. I ara veurem que si d'entrada adjudico algú que no era exactament qui deia... no em compleix el termini que deia que complia i per això li adjudicava. Ara s'ha de veure l'última fase. Si el camp del Barça costarà més diners del que va dir ell que costaria.
960 milions, van dir, de topall.
Bueno, però si en costen més, també és un altre incompliment de,
les altres,
de la promesa.
Les altres empreses, les altres licitadores, eren entre 1.100 i 1.300 milions d'euros.
Però segurament entre 1.100 i 1.300 és el que acabarà costant al Barça, perquè les altres s'ho havien estudiat molt bé i sabien el que costava. I ja està, i tampoc l'IMAC no ens ha ensenyat. Jo em pensava que ens ensenyaria tècniques de construcció mundials que mai vistes al país, però estem construint d'una manera convencional i d'una manera que qualsevol altra empresa constructora podia haver-ho fet. Però, bueno, això és lícit, això és competència i ja està, no ens hi podem ficar.
Vale, per tant, ens quedem també amb aquest patiment per arribar aquest 14 de setembre, que vostè diu que és molt just per arribar-hi, per poder-hi arribar, eh?
Sí, avui sí.
Doncs Lluís Moreno, president de la Cambra de Contractistes d'Obra de Catalunya, gràcies per haver estat al Què t'hi jugues i posar-nos una mica de llum a tot això que és a vegades tan difícil d'entendre i obscur de la construcció, de les llicències i tot plegat. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Què t'hi jugues? Aquest estiu, Què t'hi jugues de 12 a 1 del migdia. A SER Catalunya.
Abans de parlar de la Ryder Cup, una petita actualització del que és el primer equip del Barça, una mica d'actualitat. Ahir vam tancar el programa amb Ter Stegen, parlant, dient que Flick havia reconegut que el problema de Ter Stegen era, bàsicament, relacionat amb el problema econòmic del Barça, aquest problema complicat del Barça. Doncs el que podem dir, van avançar els companys de Gigantes, que podria passar pel quiròfan Ter Stegen i està 4 mesos de baixa. Això... el que t'hi jugues es confirma, podem confirmar-ho. Ter Stegen va tornar amb molèsties de l'esquena, de la Nations League. Ha fet sessions de gimnàs, com hem anat explicant durant els últims dies, però amb aquestes sessions de gimnàs no s'han arreglat aquests problemes d'esquena, segueix amb aquestes molèsties. I aquests propers dies els serveis mèdics i el mateix Ter Stegen han de decidir si opten o per tractament conservador, és a dir, seguir anant al gimnàs i seguir entrenant i a poc anar incorporant-se al grup a veure si li passen aquestes molèsties d'esquena, o si fer un gir radical i fer una operació, si passar pel quiròfan i operar-se i estar aproximadament uns 4 mesos de baixa. És una decisió que han de prendre els serveis mèdics i Marc-André Ter Stegen, que si la prenen, si van a operació, si van a quiròfan, serien 4 mesos de baixa i, per tant, doncs aquí el Barça podria utilitzar, com ja li va passar l'any passat amb Christensen i amb el mateix Ter Stegen, doncs aquesta part de la fitxa, aquest 80% de la fitxa de Ter Stegen, per la inscripció d'un futbolista sense tenir fair play. Aquest futbolista doncs seria Joan García. Parlant dels jugadors joves, també vam explicar que Flick ens havia comentat a la trobada d'ahir que tenia molts jugadors joves a l'equip, que en tenia concretament 35 futbolistes en total a la plantilla, que en volia 26, i que molts d'ells doncs són futbolistes joves procedents del filial i del juvenil. Està molt content Flick amb aquests jugadors joves. Evidentment n'haurà de descartar algun per emportar-se a la gira, perquè, repeteixo, en vol 26. Sobretot té migcampistes, però està molt content amb alguns d'ells. I n'hi ha tres que li destaquen per sobre de la resta. El primer és Dro. Dro de Pedro. Es diu Pedro, Pedro Fernández. Dro, migcampista ofensiu de 17 anys, gallec. És un futbolista que agrada molt a Flick. També agrada molt Jan Virgili, extrem de 18 anys. Pot jugar per les dues bandes, és un extrem que pot jugar per les dues bandes. I Jofre Torrents, també, lateral esquerre, de 18 anys, doncs, que pot competir amb Alejandro Valde i amb Gerard Martín. A tots ells, Flick els anirà provant en aquests entrenaments. Veurem qui s'endú el dijous vinent a la gira. Però el que li agrada més, i això sí, el que li agrada més d'aquests tres que hem dit, Dro, Jan Virgili i Jofre Torrents, el que li agrada més és Jan Virgili. És un futbolista pel qual Flick hi té un especial interès. ...2031, Caldes de Malavella, el Camiral, abans el PGA Catalunya. Una gran notícia per Catalunya, la Ryder Cup, aquesta gran competició de golf, es disputarà aquí a casa. Carles Couso, Girona, què tal? Bona tarda.
Què tal, Sol de Bon Dia? Ara deia, ostres, que bé que aniria al Barça que Ter Stegen decidís anar a jugar a golf, eh?
Home, a golf, Ter Stegen, tu l'has vist mai jugar a golf o no?
No,
saps si juga golf?
Que
hi ha molts futbolistes que juguen,
sobre,
però...
Que vingui a Caldes a jugar a golf. Sí, sí.
Ah, no, és que vingui, que s'apunti a jugar a golf a la Ryder Cup.
Exacte.
Carles, és una realitat, la Ryder Cup 2031 a Caldes de Malavella serà la capital del golf. Convertir-se això, la seu de la competició que enfronta els millors jugadors europeus contra els millors jugadors dels Estats Units.
Sí, sí, aquests dies, quan ja teníem el rum-rum que l'anunci seria imminent, gent del món del golf ens deia que aquesta competició, tu ho destacaves, és pel golf el que el Tour de França al ciclisme, el que un Mundial de Seleccions pel futbol o un Wimbledon, per exemple, en el món del tennis. La Ryder Cup és una competició que se celebra cada 2 anys i que ja es va estar a punt de fer a Caldes l'any 2023, però que finalment no es va concretar, hi havia molts serveis per aclarir i no es va arribar a temps ni es va crear un consens necessari. Però ara, finalment, ja és una realitat i dimarts es farà oficial des de Nova York, si no es fa abans, perquè tot s'ha precipitat des de l'Open britànic que s'està celebrant aquests dies. Això serà dimarts, la confirmació oficial per part de l'organització, i divendres que ve serà el president Illa qui farà un anunci oficial des de Catalunya, concretament des de Caldes, que el 2031 tindrem la Ryder Cup a Caldes de Malavella.
I això, Couso, què ha fet que finalment ara sí que es pugui fer la Ryder a Catalunya?
D'entrada, que totes les parts s'hi han posat molt de cares i han aclarit aquests serrells que dèiem que en el passat van quedar en l'aire, però hi ha diferents punts clau. D'entrada, el primer és el lloc. Caldes té un gran complex de golf, ho destacaves tu al principi, és referent a Europa, el Camiral Golf and Wellness, on ja hi han fet allà altres competicions importants del món del golf. A més, el poble està molt ben connectat, a prop de l'AVE a Girona, també hi arriba el tren, tot i que no sé si la gent que vindrà al Ryder agafa Rodalies. L'aeroport de Girona està a tocar i per l'autovia s'hi arriba molt de pressa des de Barcelona i, a més, hi ha un altre reclam, un altre bon al·licient, que la Costa Brava també està a tocar a minuts dels camps de golf. Per tant, el lloc per l'organització, ens admeten, és ideal i després s'han arribat a 2 acords importantíssims. Per una banda, no s'ampliarà la zona amb un tercer camp. Val. Això era una pedra a la sabata pel projecte davant la gran oposició que va generar en el món ecologista i també en alguns partits polítics. I pel que sabem, en comptes de fer un tercer camp, el que es farà és s'unirà el primer camp amb el segon i en aquest espai que quedava ara buit és on hi haurà o també s'habilitarà perquè es pugui jugar a golf. I el segon acord, aquest importantíssim pel govern, i ja ho volia tenir, el president això ho volia tenir superblindat, i sobretot després de l'experiència amb la Copa Amèrica, la major part de la inversió, ens asseguren, fons de la Generalitat, serà privada. Per tant, el govern Illa evita una cosa que temien, que ens explicaven, que és posar molts diners de la Generalitat en risc. A veure, que en posaran, de diners, i ens consta que no pas pocs, és a dir, que la Generalitat hi aposta amb aquest projecte, però Fons de Palau ens diu encara per ara no ens volen dir la quantitat fins que l'anunci no sigui oficial, però sí que era una preocupació i des del govern s'ha apretat en el món privat perquè fos aquest món el que portés el pes econòmic més important del projecte.
I això a la zona, Girona, a la província... Com ha rebut? Com s'ha rebut aquesta notícia?
Doncs imagina't, feia anys que hi anaven al darrere i avui, no sé si ja a aquesta hora, perquè és molt d'hora, però no m'hi jugaria gaire escalers, que com a mínim a Caldes han obert alguna ampolla de cava.
Les dades ens diuen que, per exemple, de cada 7 euros que es gasta un turista de golf, només un euro va a golf. La resta dels euros van a transports, cultura, gastronomia, a visitar l'entorn. Per tant, és un tipus de turisme que deixa una empremta positiva en el territori.
És Sergi Mir, l'alcalde de Caldes de Malavella, un alcalde que assegurava a l'Aquí Catalunya que l'impacte no només serà pel 2031, que serà per anys.
Nosaltres esperem que de confirmar-se que realment es fa el Camiral de Caldes de Malavella, estem molt orgullosos, sobretot no només per l'entorn d'aquestes setmanes, que el 2031 encara pot quedar lluny, però sí que és d'aquells esdeveniments que deixen un llegat per moltíssims anys.
I sobre aquest llegat, per poder-nos en fer una idea, ara mateix el que sabem és que, per exemple, l'any 2023, quan ja es va estar a punt de fer a Caldes, la patronal catalana calculava que l'impacte que genera la competició és d'uns 1.300 milions d'euros. I alcaldes de la zona amb els que hem pogut parlar, d'entrada ens deien ja avui que veuen bé l'arribada de la competició a Girona. I el que ara ens falta per saber, Solde, són detalls, que sabem... Segurament els coneixerem o dimarts amb l'anunci des de Nova York o divendres amb la roda de premsa del president. Detalls com, per exemple, quin nom tindrà la competició. Si serà Ryder Cup Catalunya, Ryder Cup Costa Brava Girona, Ryder Cup Espanya... Falta per veure detallets d'aquests.
Bueno, veurem, però la notícia és la que és. 2031 és una gran notícia. La Ryder Cup a Catalunya, al Camiral, al PGA de Caldes de Malavella. Carles Couso, una abraçada, gràcies.
Una abraçada, companys. Adéu.
Endrecem la resta de l'actualitat.
Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
Què tal, Adolfo Sedano?
Molt bon dia.
L'Espanyol i el Girona demà s'entrenen en el primer partit de pretemporada.
Demà el Girona ho farà davant l'Olot a 8:15, mentre que l'Espanyol s'enfrontarà al Peralada a 7:00. Un Espanyol que ja ha anunciat els seus 4 capitans, en els que repeteixen capitania Javi Puado, Leandro Cabrera i Pol Lozano, i s'hi suma com a novetat Edu Expósito.
És responsabilitat, orgull, ser el que representa portar el número 21 aquí, no? Ja ho he fet la temporada passada, però ara sent capità uns dels 4 capitans, llavors això és un orgull per mi, i intentar defensar-ho la capitania i a l'escut, el millor possible.
D'aquesta manera, tot està llest perquè rodi la pilota en el partit previ de la Copa Catalunya del pròxim dimecres, on Girona i Espanyol s'enfrontaran pel títol.
Demà no només l'Espanyol i el Girona tornen, sinó que també el Barça també torna. Però torna a Argentina després de 60 anys.
I ho farà a través del Barça Legends, que s'enfrontarà a River Plate Legendas en un partit que començarà a les 9 de la nit d'hora espanyola i que es disputarà a l'Estadi Monumental. I d'última hora, també en clau Barça, el Barça Atlètic ha acordat amb el Valladolid el traspàs d'Álvaro Pérez Trilli.
A l'Eurocopa femenina, la vigent campiona Anglaterra es classifica semis als penals. Ana Palet.
Bon dia, Solde. Suècia guanyava 2-0 des de la primera part, però en qüestió de 3 minuts al tram final, Anglaterra va forçar la pròrroga. Al penal, les angleses van fallar-ne 4 i les sueques en van fallar 5. Per tant, després d'aquests penals tan accidentats, Anglaterra queda classificada i s'enfrontarà a les semifinals a Itàlia. Avui és el torn d'Espanya contra Suïssa. Ara ho desgranem, i encara en futbol femení, el Mallorca ha anunciat que a partir de la pròxima temporada crearà estructura de femení. Una notícia que la portera blau Gran a Catacoll ha celebrat a xarxes, on ha dit tant de bo puguem veure l'escut a primera i que les que hem marxat puguem tornar.
La Generalitat invertirà 120 milions d'euros en la modernització d'instal·lacions esportives arreu de Catalunya. Tere Cànovas, què tal? Bon dia.
Bon dia, Solde. Serà entre 2025 i 2029. Aquest primer any es destinaran 8 milions d'euros i els pròxims 4 serà una dotació de 20 milions per any. El projecte buscarà millorar l'accessibilitat, seguretat i sostenibilitat energètica, entre d'altres, de les instal·lacions esportives públiques de Catalunya. La repartició està pensada per trams de territori. El conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha explicat que s'està estudiant quins seran aquests trams, perquè així els pobles més petits puguin tenir accés a la millora, però reconeix que és una tasca complicada.
Estem ara delimitant quins trams de població. M'interessa arribar al màxim de gent possible, que els pobles d'entre 500 i 1.000 habitants poguessin tenir part d'aquesta forquilla. No intentar anar a forquilles molt, molt grans, però sabent la casuística també de cada lloc, que això no és fàcil.
De moment, el projecte no preveu la construcció de nous espais esportius, però sí reformar-ne molts que fa entre 25 i 45 anys que no es milloren.
En handbol, Emil Nielsen no seguirà el Barça a partir de 2026, Adolfo.
Tot i que encara el Barça no ho ha comunicat, el Walt Vespren ja ha fet oficial el fitxatge del porter blaugrana fins 2029. Nielsen, que va arribar al club el 2022, deixarà el Barça al juny de 2026 quan el seu contracte acabi.
En motos, primera sessió al Gran Premi de la República Txeca.
I Marc Márquez ha tornat a ser el més ràpid. S'ha quedat només de 10 mil·lèsimes de la millor volta de la història del circuit, que també va fer Márquez l'any 2016. Per altra banda, Jorge Martín ha tornat a la moto després d'un calvari de lesions aquests últims 4 mesos.
I en ciclisme avui, 13a etapa del Tour de França. Borja Cuadrada, bon dia.
Buenos días, Adrià, que te jugas. Saludos desde el Valle de Ludenbiel, donde a la 1:10 de la tarde va a arrancar la 13a etapa del Tour de Francia. Jornada exigente, crono escalada de 10,8 kilómetros con desenlace en el aeródromo de Peiragut, con un claro protagonista en línea de salida, el esloveno Tadej Pogačar. Ayer se impuso con autoridad en la cumbre de Otakam y hoy es el claro favorito para conseguir su cuarta victoria de etapa. De momento, Pogačar es líder con 3:31 sobre el danés Jonas Vingegaard, 4:45 sobre el belga Remco Evenepoel. Y de momento, el mejor español, no tenemos ninguno en el top 10. Hay que irse hasta el puesto número 12 para ver al granadino Carlos Rodríguez.
Demà, ronda de quarts de final en waterpolo femení, Tere.
Quan Espanya jugarà contra els Països Baixos i buscarà ser a les semifinals del torneig, el partit serà al migdia. I en natació artística, la catalana Iris Tió s'ha classificat tercera a la final de salut tècnic de demà, un punt per sota de la segona classificada.
I amb el final mor Félix Baumgartner, l'home que va saltar des de l'estratosfera.
Ha mort als 56 anys i mentre feia parapent a Fermo, Itàlia. Baumgartner va ser conegut per ser el primer humà en trencar la barrera del so en caiguda lliure des de l'estratosfera. El salt va ser de més de 39.000 metres l'any 2012.
Anem a xarxes.
Encara no ets de la família del Què t'hi jugues? Segueix-nos a...
Què tal, Adrià Soldevila? Com estem? Mira, avui us porto un exercici, tu i a la Palet, que esteu aquí a l'estudi, perquè ja sabeu que és època de comiats, mercat de fitxatges, jugadors que marxen, que canvien d'equip. Mira, us llegeixo dos posts que han fet dos jugadors a les xarxes socials, si em dieu què us sembla.
Sí? A veure.
El primer, Pablo Torre. Mis primeros partidos en el fútbol profesional, mis primeros goles, mis primeros títulos, jugar con los mejores, las primeras veces nunca se olvidan, gracias, Barça.
Molt bé.
Sí?
Maco.
I ara llegim el comiat de Diomandé amb el Leganés.
A veure.
Mis primeros partidos de fútbol profesional, mis primeros disparos, mis primeros goles, jugar con los mejores. Gracias por acogerme con los brazos y el corazón abiertos. Estoy agradecido. Las primeras veces nunca se olviden, nunca se olvidan. Gracias, Leganés.
Carai.
Aquí hi ha dues sospites. O els hi porta la comunicació la mateixa persona, o... hi ha hagut ajuda de la intel·ligència artificial, no? També és possible.
O també és possible que un se n'hagin fotut de l'altre.
El que és clar, que, el que és divertit és que, clar, per exemple, Pablo Torre diu los primeros títulos, Diomandé no pot dir, llavors, clar, canvia...
Aquí ChatGPT ha fet una diferència.
Alguns detallets, no? Però el missatge és el mateix. La veritat
li podríem
és que
preguntar al ChatGPT, una activitat que podríem fer, és preguntar-li al ChatGPT que ens prepari un comiat per un equip de futbol, per un jugador que se'n va d'un equip de futbol. A veure què diu.
A veure què fa.
Perquè poder fa exactament
la
el mateix.
La veritat és que s'ha fet bastant viral, eh? Sol d'aquesta coincidència en els comiats dels dos futbolistes.
Déu-n'hi-do. Alguna cosa més?
Tot això.
Molt
això,
bé.
Anava a dir just tot i tot això, però bueno, ja s'ha entès.
Ara amb l'Eurocopa femenina. Et veig aquí preguntant-li al ChatGPT.
Exacte,
GPT,
és que ara m'ha creat la curiositat. A veure, potser no surt bé, aquest experiment. Diu, mira, gracias por todo, insertar nombre del jugador.
Molt
està bé, això. Et posa també uns emoticonos d'un cor trencat, d'una pilota de futbol... Però no és el que...
És que fa com si fos el club que acomiadés el jugador.
Ha de ser el revés,
és veritat,
això, clar.
Ara és el club acomiadant el jugador. A veure, li hem de dir, t'has confundido.
Bueno, ho hem de fer al revés. Eurocopa femenina, avui, Espanya-Suïssa, a les 9 del vespre. Com es preveu això?
Doncs és un partit per la història, tot i que no sembli que Espanya no ha arribat mai a unes semifinals d'Eurocopa. Clar, les tenim com a campiones del món, com a campiones de la Nations League, però pel que fa a l'Eurocopa mai han passat dels quarts de final, per tant seria la primera vegada que podrien arribar a unes semis. Ho tenen molt de cara, sent sinceres, Espanya sobre el paper és superior a Suïssa, que això sí, com a anfitriona, compta amb aquest suport local de l'afició que està volcada al país amb Suïssa, perquè a més no esperaven arribar tan lluny, no esperàvem passar de la fase de grups. L'estadi té 30.000 localitats i serà un ple absolut la gran majoria d'aficionats suïssos, però la seleccionadora Montse Tomé i la jugadora del Barça, Aitana Bonmatí, en roda de premsa, han remarcat la importància de la cita.
Lo que hemos hecho, hecho está, pero no nos sirve para seguir hacia adelante, ¿no? Ahora vienen partidos que son de vida o muerte. Es cierto que se ha hecho un gran torneo hasta ahora, teniendo esa confianza con la que hemos jugado estos partidos, pero no confiadas del partido de mañana, porque sabemos que es una eliminatoria contra Suiza, que es el anfitrión, y seguir haciendo historia, esta sería mi frase.
Es un reto precioso, bonito para la selección, para el equipo, para las jugadoras, para toda España, tener ahí la posibilidad de estar en semis y hacer historia, ¿no? Estas jugadoras, este equipo está llamado a hacer historia y mañana vamos a competir para hacerla.
Per tant, la frase fer història molt present en aquesta prèvia de l'Espanya-Suïssa. Hem escoltat Aitana Bonmatí, que va tenir un inici accidentat d'Eurocopa amb la meningitis vírica, ja està recuperada, ja va tenir la seva primera titularitat i diu que es troba al 100%.
Creo que sí, estoy al 100% físicamente. Es verdad que después de salir del hospital, al final estás 4 o 5 días parada, tumbada en la cama o en una camilla al hospital y dejas por completo la actividad física, ¿no? Para mí ha sido duro gestionarlo porque son cosas que no me suelo encontrar, pero es una situación nueva de la que he aprendido mucho y creo que mi cara lo dice todo. Estoy contenta y feliz de poder estar aquí sana y físicamente en orden.
Aitana 100%, eh? Diu que
Aitana
diu estar 100%.
Estarà a l'11 titular segur.
Estarà titular. T'atreveixes amb un 11 o no?
Sí, a veure, el principal dubte és a la porteria, perquè Cata Coll venia com a portera titular, però Adriana Nanclares de moment ha jugat tots els partits. A l'últim, Cata Coll ja es trobava perfectament, per tant va ser una decisió tècnica. Jo crec que avui ja veurem aquest canvi a la porteria, sí? Ja estarà Cata Coll. Tampoc crec que Adriana Nanclares sigui una portera amb un nivell igual que el de Cata Coll. El normal és sortir amb la teva millor jugadora en aquest sentit. Hi ha dues jugadores apercebudes, són Ona Batlle i Laia Alexandri, per tant jo crec que aquí la seleccionadora potser alguna de les dues les deixa a la banqueta
perquè
no forçar.
Perquè Espanya és molt favorita en aquest partit.
Sí, sí,
molt
sí.
Molt favorita.
L'únic que té en contra és el públic, però vaja, jo crec que lateral 100%, Olga Carmona i Ona Batlle, tot i que està percebuda, sí que crec que potser Laia la deixa a la banqueta i aposta per Maria Méndez, acompanyada al central d'Irene Paredes, al centre del camp, el que ens coneixem de tota la vida del Barça, Patri Guijarro, Alexia Putellas i Aitana Bonmatí, i a dalt jo crec que apostarà en punta per Esther González, és la màxima golejadora, a un extrem a Mariona Caldentey i a l'altra Clàudia Pina.
Bueno.
És un molt
bon
11.
A veure si l'encertes.
A veure.
Farem l'anàlisi.
Com a l'Ovalle.
Com el Santi Ovalle.
Em sembla molt bé.
A veure quants n'encertes i quants en falles.
Em sembla molt bé.
Esperem que no en fallis cap.
Per cert, el ChatGPT no ens ha fet el mateix comiat que el de Pablo Torre.
Per tant, ens inclinem pel mateix community manager.
Jo crec que aniria per aquí. Potser el community manager s'hauria de currar una mica més.
Per cert, Itàlia i Anglaterra ja són a semifinals. Espanya avui no hauria de tenir problemes per classificar-se per semifinals. I demà França, Alemanya.
Alemanya, exacte, que s'estan al quadre del Barça d'Espanya, que hi ha tantes jugadores del Barça a la selecció espanyola que a vegades ens confonem. França o Alemanya seran el rival d'Espanya a la semifinal, segurament passarà França.
Doncs va, a veure què fa aquesta nit a Espanya i quin és el seu rival a les semifinals.
Ho veurem i ho explicarem dilluns.
Fins ara.
Una abraçada.
Ja fa temps que el món del bàsquet viu com joves jugadors i jugadores formats a les categories inferiors, quan arriben a sènior, posen rumb cap als Estats Units. I els clubs pateixen la fuga de joves talents. Ara ha sorgit un nou projecte que busca frenar aquesta marxa de jugadors i facilitar la compaginació de la formació acadèmica i l'esport d'alt nivell. Andrea Muñoz, bon dia. Què tal?
Bon dia, Salde.
Quina és aquesta situació? De què es tracta, això?
Doncs mira, el 18 de juny de 2025, és a dir, farà exactament un mes, es va fer oficial i es va presentar la nova Lliga 1.
El Consell Superior d'Esports, la Federació Espanyola de Bàsquet i la CB s'han unit per construir aquesta nova competició de bàsquet sub-22 a Espanya. L'objectiu d'aquest projecte i del naixement d'una nova Lliga sub-22 és trencar la bretxa entre el bàsquet de formació i el món professional, afegint un pas intermig abans de fer aquest salt. Amb aquesta iniciativa volen actuar com a remei o solució davant del problema que comentàvem de la fuga de joves jugadors que marxen a jugar a les universitats americanes. Algunes de les propostes que ressalta són el model de financiació, és a dir, els clubs participants rebrien ajudes i el component acadèmic. Hi hauria la implicació de centres universitaris pels jugadors per poder cursar estudis a l'hora que es dediquen a jugar a bàsquet. Hem parlat amb Dani Montoniu, CEO i fundador de Picas, una empresa dedicada a la consultoria educativa que el que fa és ajudar a jugadores de bàsquet a obtenir una beca per marxar a universitats americanes. I això és el que diu sobre què atrau o què motiva a les joves jugadores de marxar cap allà.
Primer de tot, els motiva el tema de que hi ha un pla, que hi ha tota una estructura de suport que t'ajuda amb tot el que has de fer. Tu arribes allà i tens tota l'estructura de treball, tota la rutina diària de classes, d'entrenaments, de suport acadèmic. Aleshores, estàs en un moment en el qual t'estàs especialitzant i et ve tot el treball donat. Però, sobretot, allà no tenen que decidir quina carrera fa quan tenen 18 anys, com aquí, sinó que allà comences i ja decidiràs més tard quina carrera vols fer. O si ho tens clar, doncs pots començar aquesta carrera i si resulta que no t'agrada, pots canviar de carrera, no tens que tornar al punt d'inici.
Ara bé, Andrea, sembla que el que motiva més a les noies de prendre la decisió de marxar no és el mateix, no s'assimila gaire amb el que motiva els nois, no?
Exacte, en el cas d'elles, tal com insisteix Dani Montoniu, el que les porta a emprendre l'aventura d'anar als Estats Units és el tema acadèmic.
La gent, ara, a més de la beca, està podent guanyar uns diners per pagar el bitllet d'avió, uns diners per treure bones notes i està traient uns extres, però la raó bàsica segueix sent acadèmica i el fet de formar-se.
En canvi, en els nois, el que actualment els acaba moment són els diners, òbviament, altres coses també, però les ofertes i quantitats que els proposen són insuperables des d'aquí. Així ho explica Àlex Terès, secretari tècnic de la base del Barça de bàsquet, i ens diu per què cada vegada més jugadors marxen cap als Estats Units.
Bàsicament té un motiu econòmic, tot i que després segurament podem trobar altres motivacions, com pot ser la possibilitat d'estudiar allà una carrera becat, com pot ser la possibilitat de competir durant 2, 3, 4 anys amb gent de la teva edat, contrastat amb la poca sortida que té aquí el jugador de 18 anys històricament. Crec que tot plegat compta. És veritat que el tema econòmic ha sigut el que ha fet el cop final, no? El que ha sigut el que ha dictat una mica sentència i ha fet que ara pràcticament no hi hagi cap nano que si té la possibilitat de marxar, vulgui quedar-se, sigui el que li ofereixin aquí.
Clar, davant d'això, els clubs espanyols difícilment poden competir, poden lluitar contra les grans ofertes que arriben des dels Estats Units. Però això, Andrea, no sempre ha estat així, no? Va canviar fa pocs anys.
Exacte. El 2021 la NCAA va canviar les normes donant entrada al NIL. El NIL, perquè ho entenguem, és el dret dels atletes de les universitats a tenir una compensació. A partir de llavors, els jugadors i jugadores van començar a cobrar de les universitats americanes, òbviament amb més matisos i temes més complexos de visat, però van començar a guanyar unes grans quantitats de diners lluny del que cobrarien aquí. Alguns dels exemples de jugadors que han marxat recentment són Raúl Villar, jugador del Barça de bàsquet, que portava 7 anys al club i en aquest cas posarà rumb cap a la Universitat de Charlotte, o Ian Plateu, jugador del Joventut de Badalona des de feia 8 anys, que marxa cap a Davidson Basketball.
I això els clubs com ho viuen? Després de formar els jugadors i que no arribin als seus primers equips i marxin abans d'hora als Estats Units, com ho viuen això?
Doncs mira, pels clubs està sent tot un repte i una adaptació a aquesta realitat i ells veuen com perden jugadors i no reben res a canvi. Com diu el secretari tècnic de la base del Barça, això els exigeix apretar-se el cervell per donar sentit al treball que fan i a la inversió del club en la base. Teres també parla de que cal tancar el cercle per entendre tot plegat.
Com totes les coses negatives a la vida, primer s'ha de passar una fase, anem a dir-li, de dol, que no és ben bé de dol en el nostre cas. Per què dic això? Doncs perquè per poder entendre la magnitud d'aquest moviment, crec que encara fa falta que passin un parell o tres d'anys perquè els primers jugadors que van marxar tinguin edat de poder tornar. I a partir d'aquí veure si realment el fet de que tu hagis estat formant jugadors que marxin però després d'alguna manera es pugui articular la seva tornada, faci que, i parlo només en el cas del Barça, no en el cas dels altres equips, que jo no conec la seva realitat, però faci que potser pugui tornar un nano amb 21-22 anys més preparat per jugar al primer equip del Barça del que estava quan tenia 18.
I els clubs no es poden reservar drets de jugadors per quan tornin o exigir un percentatge de beneficis quan marxen cap allà?
Doncs mira, això que sembla tan senzill i obvi per molts, a la pràctica no és gens fàcil, ja que tots aquests jugadors que marxen cap a la NCAA deixen de regir-se per les normes FIBA. Millor escoltem a l'Àlex Terès.
Aquí estem parlant de que aquests nanos han estat lligats a un club, en aquest cas el Barça, que forma part de l'entorn FIBA, però que se'n van voluntàriament a un lloc on l'entorn no és FIBA, amb la qual totes les regulacions de la FIBA, tots els drets de la FIBA, tot el que està articulat per la FIBA no aplica al món NCAA, perquè és una entitat privada que té les seves pròpies regles i els seus propis fonaments, igual que a la NBA, amb la qual si un jugador marxa pel motiu que sigui, està 2 anys fora del món FIBA, imagina que és per lesió o perquè s'ha retirat o perquè se'n va al món NCAA, doncs tu perds no tots els drets, però sí que perds pràcticament tots els drets que tenia sobre aquest jugador.
Dit això, si tot va sobre el previst, aquesta nova Lliga 1 sub-22, en què hi poden participar jugadors nascuts al 2004 o posterior, de moment només masculina, començaria a l'octubre, en dia vinculat als clubs ACB amb un format de competició paral·lel al calendari de la màxima categoria, i aquesta sincronització permetria als jugadors dels equips sub-22 estar disponibles pels primers equips ACB, ja que els seus partits serien els divendres per la tarda o els dissabtes pel matí, perquè després poguessin anar amb els primers equips. Pel que hem pogut saber ara mateix, els clubs no acaben de tenir clar com els afectarà, i quan preguntem a tots tres, a l'Àlex, al Dani i al Jordi, què en pensen d'aquesta nova Lliga 1, aquestes són les seves opinions i punts de vista.
Jo personalment no tinc clar, i ho hauria de veure, però a hores d'ara no ho tinc gens clar i confio poc, en què aquesta Lliga serveixi per fer que els jugadors es quedin. És a dir, fer que els jugadors que puguin marxar decideixin quedar-se.
Es quedaran al segon grup, el que no va als Estats Units. No sé si als clubs els interessarà invertir en això durant molt de temps. I la Lliga 22 no farà que xavals que ells realment volen pels seus primers equips es quedin.
Bé, penso que a la llarga pot ser profitosa, tot i que ara ens agafa molt a contrapeu i amb molt justos de temps.
Doncs a falta que s'acabin de lligar coses, veurem si aquesta nova Lliga 1 posa remei a la fuga dels joves cap als Estats Units i aconsegueix que optin per continuar aquí, eh?
Exacte, Soldes, caldrà confiar en el procés i, dit això, veurem com arranca tot l'octubre. Per ara ja coneixem els dos grups d'aquesta Lliga, en què han dividit els 15 equips. Els catalans, el Barça, la Penya i el Manresa es troben al grup A i el Lleida, el Girona, en el grup B. El Morabanc Andorra ha decidit no participar-hi.
Doncs gràcies, Andrea. Molt interessant aquesta informació sobre la Lliga 1 de bàsquet. Doncs gràcies per haver escoltat el que t'hi jugues aquesta setmana. Tornem dilluns vinent, sempre més esport, a la SER, al cap de setmana també. Fins ara. Demà tornem, si no ens fan fora.
Que t'hi jugues.